Dimecres 8 de juliol i bueno, moltes ganes de saber què és el que està passant a la província i per això també està la meva companya amb nosaltres, Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Vàries coses, val? Algo que ens preocupa prou és aquests brots que estan apareixent en la província de Castelló, que ens tenen preocupats i sobretot ens preocupa la reacció que tenen en alguns llocs per a en els sanitaris. Jo entenc que les persones que estan malaltes estan patint, però hi ha que tindre respecte. Els sanitaris del grup de San Lorenzo estan patint amenaces i violència. És dir, siguem cívics i bueno, posem-nos en el lloc. Jo demano als sanitaris que se posin també en el lloc de les persones que estan malaltes i de les famílies, però també demano a les persones que estan malaltes, no s'ho poden demanar, però sí a les famílies, que tinguin una miqueta de, pues, de paciència, que sapien que és que tots volen fer-lo bé i a vegades pues, n'hi ha mals entesos. Sabem que n'hi ha 6 persones més en Castelló, tenim 6 nous casos de Covid i bueno, tenim que anar en cuidado perquè es demanen precaució i el virus està ahí i la demostració de que està ahí és que hi han 6 persones més. Maria, em deies que hi havia, en vez de 6 hi havia 4 i hi han 2 que encara estan per que possiblement sí que acaben havent 2 més, és dir, l'última informació que tinc és que 2 persones possiblement també se sumen a aquestes 4 d'ahir.
Sí, la veritat és que també hem vist en altres mitjans de comunicació que diuen que torna a haver aquesta variabilitat, aquest ball de xifres, no? Que siguin, continuen sense quadrar, no? Massa aquests números que pugen i que baixen. Però he vist en alguns que ficava que eren 4 nous... no, 4 nous casos han sorgit al barri tant de San Lorenzo com San Agustí, una xifra que eleva a 31 els casos a Castelló de la Plana.
En este cas, el que sí que ha un poc de problema ha sigut en el grup Sant Llorenç, en San Lorenzo, i que hi ha 2 persones encara per acabar de determinar si possiblement siguen positius, que en este cas tot apunta a que són gent que està propera i que apunta que sí que n'hi hagin 2 positius més. Per lo tant, precaució.
Sí, fixa't, Alacant tampoc va enrere perquè també hi ha 4 nous contagis i a València sumarien 13 nous casos. O sigui, això va en augment i ha que tindre molta precaució perquè... s'està demostrant, no?, que tots aquests casos i aquests encontres, no?, que estan havent, crec que ha sigut a Màlaga o no sé si a Granada, que un dels rebrots ha sigut per culpa d'un velatori. O sigui, no solament estem parlant ja de festes i de retrobaments familiars, sinó de ja casos amb tota normalitat. I és que és el que et dic sempre, no?, que tu vas pel carrer i com que ja no tens la sensació de que no hi ha res. Sí que hi ha algo i tenim que tindre molt de cuidar i utilitzar la mascareta.
I si algo es diu coronavirus i el coronavirus està, quizás prenem més precaucions, ens contagiem menys, però que s'estan contagiant és a la vista està. I el bo que tenim ara és que de seguida, quan algú presenta alguns símptomes, se li fa la prova i s'aïlla i se nucleo. Per tant, no patirem el mateix que l'altra volta perquè jo penso que ara l'haver-lo viscut i haver-lo patit és allí mantès.
Sí, però fixa't, estan parlant ja de llums i ombres, no?, ara mateix de la Covid-19 al món, i és que la OMS ha dit que la pandèmia continua accelerant-se, no? Que està creixent, segueix infectant a la gent, però han vist que és menys letal, o sigui, està ahí, però que mata menys gent que al principi, no? Que a lo millor, però jo crec que a lo millor tu també estàs més previngut de lo que va passar i com tot el món està investigant i si estan veient que això fa efecte ho utilitzen, pues a lo millor va baixant els casos de morts.
Cada un tenim una teoria, o que possiblement ara ja no només se busquen problemes respiratoris, sinó que hi ha més problemes o se presenten més, o els símptomes que se presenten se poden relacionar amb el Covid i directament se fan aquesta prova i i per lo tant no arribem a estar a tindre les persones en aquest deterioro físic que arriben i quan ja s'han diagnosticat el Covid-19. Per cert, Donald Trump definitivament és de l'Organització Mundial de la Salut, durant enguany acabarà així. Bolsonaro està contagiat. I Covid, deixem Covid?
En París bé.
En la Valla n'hi ha hagut un atemptat, contra la llibertat, perquè dona igual de quin partit siguen al final, si n'hi ha una agressió verbal, pintades, pues al final és una agressió, no? El Partit Popular de la Vall, la sede, ha patit una agressió contra la sede, pintades, en concret contra el seu president local, que és Òscar Clavell. Més tard sentirem d'on han vingut.
La veritat és que és trist que ocorreguen estos fets, no? Tant siguen d'una part com que siguen d'una altra, perquè tu pots pensar lo que vulgues i que ningú t'ataque realment.
Bueno, però les agressions o els atacs ixen de que si no accepten la teua forma de pensar, pues entonces t'ataquen. En definitiva, quan un s'enfada, que si ho sintetitzem, quan una persona s'enfada en una altra és perquè no li queden arguments. Al final, tot el món tenim una opinió. Tots volem anar al mateix lloc, el que passa que us van per un lloc i nosaltres van per un altre lloc. Entonces, no fa falta quan pues, que arribem a ningú tipus ni d'agressió verbal, ni d'agressió física, ni res de res, que per això estem en una democràcia. Tenim notícies d'estes que...
Sí, anem primer a Almassora, si te pareix bé, perquè efectius de la policia judicial, de la comandància de la Guàrdia Civil i del cos nacional de policia van protagonitzar ahir una macroredada en tres punts calents de compravenda d'estupefacients a Almassora. El rastreig es va produir en cases de la zona del carrer Batalla de Bailén, en immobles del Camí la Mar i en la part corresponent al terme municipal d'Almassora del barri del Perpetuo Socorro. Per part de l'Ajuntament d'Almassora, els hem cridat i ens han explicat que és una intervenció que s'ha fet per ordre judicial i que ha dut a terme la Guàrdia Civil de Castelló. Van informar als serveis municipals que anava a haver moviment, però sense especificar el que s'anava a produir. Així que no ens hem pogut oferir la informació al complet de lo que ha corregut, però continuarem insistint per veure què és lo que ha passat.
En este cas, dient que era com el supermercat de la droga i que anaven en assiduïtat i que ho sabia tot el veïnat i, per tant, la policia estava pendent d'això i, en teoria, els municipals van ser advertits que anaven a fer aquesta actuació. Però, vaja, sempre n'hi ha molt d'hermetisme en aquest tipus de coses i, encara que nosaltres volem portar-los la informació, pues, dir-los, en este cas, que aquests dos punts estan, els han intervenguts per la policia.
Sí, es veu que també continuaran seguint i ser redades, no?, durant els pròxims dies, o sigui que ha sigut una intervenció que encara no ha finalitzat del tot.
O sigui que encara tenen més... Bueno, pues estarem un poc pendents per la part que ens toca. L'únic que tenim que fer és estar a l'espera i anar a informant-los. No podem dir res més perquè saben que tot això no t'informen massa. Vaja.
Si et pareix bé, que bé, que vols que m'anem a Morella? Te ve bé, no, ara?
Sí, però, sí. Perdona, vull dir-li als nostres oients que estic molt contenta perquè acaben de connectar en esta ràdio per internet des de la Índia.
Des de la Índia?
I, claro, fa molta, molta il·lusió. Deu de ser, bueno, un seguidor que igual s'ha desplaçat o algú que tinga ganes de saber lo único que és el valencià, no?
Això sí. Bé, pues mira, parlem ara de Morella perquè les obres del futur parador de turisme de Morella començaran esta setmana amb els treballs de neteja del convent de les Agustines, com a primer pas d'un projecte que rehabilitarà gran part del conjunt del castell i en el qual s'intervendran quasi 1,5 milions i que tindrà un termini d'execució de 12 mesos. Durant els pròxims dies es senyalitzarà la zona on se situaran les les casetes d'obra, no? Així com s'extrauran els materials, per la qual cosa no es podrà aparcar al costat de l'entrada del castell per si la gent va a veure el ball. Aquest projecte pretén rehabilitar una gran part del conjunt del castell de Morella. Així, el futur parador de turisme estarà situat en l'actual entrada al monument i ocuparà les zones dels antics convents de San Francisco i les Agustines, de manera que realitzarà l'alçament arqueològic de tota la superfície, per la qual cosa s'actuarà en el claustre i l'església de San Francisco i tot l'espai de l'antic convent. També cal explicar que aquestes obres coincidixen amb les de rehabilitacions de les torres de San Francisco i la Pardala. És per això que es coordinarà perquè cap d'aquestes intervencions afecti la visita al principal monument de la ciutat. O sigui, sabem que anirem, estarà el castell de Morella en obres, però que això no ens afectarà per poder veure el monument.
Uh-huh. I serà un bon atractiu turístic després, eh?
Uh-huh. La veritat és que sí, que els paradors a nivell nacional cuiden molt aquests espais, no? D'una manera molt especial. I ara anem a parlar d'un gest solidari, perquè l'aeroport de Castelló dona al personal sanitari de la província 25 bonos canviables per bitllets d'avió de la nova ruta a Bilbao. O sigui, que els sanitaris podran fer-se abast, no?, d'esta opció que els dona l'aeroport de Castelló per poder gaudir d'unes vacances, que la veritat que els sanitaris enguany se ho tenen merescut.
Bueno, jo penso que n'hi ha moltíssima gent que se ho té merescut, tanta i tanta gent a la que no se'ls ha nomenat tant, però vaja, els sanitaris també.
Uh-huh. I ara acabem així a Vila-real, perquè la programació cultural d'estiu de Vila-real arranca esta setmana amb activitats a l'aire lliure adaptades a la nova normalitat. Informar als nostres oients que demà tindrem a la una en directe la regidora de Cultura, Rosario Royo, que ens informarà de tots els actes que tindrem. A més, Vila-real també reprèn este cap de setmana les visites guiades gratuïtes amb un recorregut pel Termet i els seus 5.000 anys d'història. I la Junta de Govern de Vila-real ha aprovat reprendre els préstecs de llibres a les biblioteques amb cita prèvia. O sigui, a nivell cultural, Susana, així a Vila-real es reprèn i es reactiva tota l'activitat. I això de les visites guiades, no? Animar també a la gent, no?, que Vila-real és un atractiu tant per el seu patrimoni arquitectònic com també per la seva naturalesa, perquè l'espai que hi ha al Termet és molt atractiu i molt cridaner, i a lo millor gent de la nostra província no ho coneix.
Uh-huh. Tindrem el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Vila-real, Diego Vila, que ens parlarà d'aquestes rutes i visites guiades. Dissabte 11 de juliol és el primer dia que seguís i si serà a partir de les 10 del matí. La inscripció és telefònica i gratuïta, i però això sí, se té que fer obligatòriament a l'oficina de turisme sempre antes d'acudir a aquesta visita guiada. Una altra cosa que també volia comentar és que avui hi ha hagut ple, en Onda. En teoria, bueno, evidentment, si tenen majoria absoluta, s'aproven les propostes que se porten. Una de les propostes és que la Generalitat Valenciana complisca la seva competència per evitar futurs rebrots de la malaltia i garantir la salut i la seguretat. Per això se té que realitzar en periodicitat constantes proves de detecció de coronavirus en el centre dels majors, que és el que l'Ajuntament de Onda li reclama. També han aprovat la proposta de sumar-se a la lluita del sector agrícola contra la plaga del cotonet de les Valls. També s'ha aprovat l'adhesió de Onda a la red d'entitats locals per al desenvolupament d'objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de la FEM. I també, i per últim, s'ha aprovat en l'Ajuntament de Onda com a membre de la Red Nacional de Ciutats de la Ciència i la Innovació, s'adherirà al manifest de la red d'impulsor per el que se compromet a incrementar la seva aposta per a la innovació pública per a fer front a la crisi provocada per el Covid-19. Això és el que ens ha enviat la premsa de l'Ajuntament de Onda, i en el que ens agradaria i els que anem a preguntar és si tot això s'ha aprovat per unanimitat o hi ha hagut algun partit de Onda que s'hagi tingut alguna objeció i vulgui contar-la així als nostres estudis.
Mm-hmm. Sí, finalitzem, si et pareix bé, perquè no estàs veient que a poc el cel s'està començant a nuvolar, i és que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que aquest dijous es produïsquen ruixats i tempestes a la vesprada a l'interior de la meitat septentrional ací a Castelló, sense destacar que arribaran a ser localment fortes a aquesta part de la nostra província i que puguen estendre's a zones pròximes de forma més aïllada i dispersa, però no varien les temperatures, que seguiran entre els 22 i els 29 graus.
Pues ens deixem en uns segonets, en uns consellets de publicitat, i anem a parlar ja en el nostre, en el regidor de l'Ajuntament de Vila-real, Diego Vila.
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vilarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Honda Vilarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vilarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Vilarreal.
Me encanta esta música, María. Pues en esta música y en buena compañía, buen día, Diego.
Muy buen día.
Diego es regidor de Turisme de l'Ajuntament de Vila-real. Y claro, ya tenemos esas rutas y visitas guiadas, ¿no?
Sí, para tornar un poco a esta nueva normalidad, ¿no? Hem reprès les visites guiades que ens va tocar suspendre per la causa de la pandèmia, no?
Uh-huh.
I anem a començar aquest dissabte amb la primera ruta guiada o visita guiada.
Sí, este dissabte, segons el cartell que hem anunciat, un posa molt xulo, que és Descobrim Vila-real, perquè hi ha que recordar que hi ha gent en Vila-real, o sigui, a voltes n'hi ha més gent de fora que ve a descobrir Vila-real que la pròpia gent de Vila-real, no?
Sí, en les que vam fer a principi d'any, sí que va vindre molta gent de Borriana, per exemple, uh-huh. que se va enterar i que volia que volia conèixer parts de Vila-real, no, que normalment ni la gent de Vila-real ens parem a veure, no, o a conèixer un poquet. I això és lo que també és una de les funcions, no, de la regidoria de turisme, de donar a conèixer Vila-real als pobles del voltant, també per a demostrar aquest turisme de proximitat. Uh-huh. Que pensem que ara és lo que toca, no?
És fonamental.
Recuperar aquesta proximitat de tots els municipis veïns, inclús la gent que vinga de fora a municipis costers, que normalment és el que sol vindre en aquestes dates a la província, de que vinguin a disfrutar de Vila-real, que sabem que no és un poble turístic en si, conforme uh-huh. se solen conèixer, no? Però pot ser un turisme de pas o de passar un dia.
Així parlen de 5.000 anys d'història. Quan jo llisc el terme 5.000 anys d'història, què puc pensar? Que n'hi ha 5.000 anys d'història?
Sí, és un títol atractiu, no? Uh-huh. que l'empresa local Arqueocas ens ha preparat, no? Per a que fora això llamatiu, per a que la gent diguera 5.000 anys d'història del nostre termet. Anem a veure, no? Que, uh-huh. que ens conten i que ens expliquen de la història pues, del nostre pulmó, no? Del nostre paratge natural.
5.000 anys d'història on hem tingut i aquest paratge ha anat tenint unes transformacions, ha anat adaptant-se als temps que se corre, però l'essència segueix sent la mateixa. És dir, si mirem fotos, no sé, de fa 100 anys darrere, ha canviat en infraestructura, ha canviat en poder ser més accessible.
Sí, però la gent és el que dius, no? Veu una foto i identifica, diu, això és el terme de Vila-real.
Sí, sí.
I això és un atractiu, no? Que tenim que explotar i en les condicions que ara estem, que no podem fer massificacions i uh-huh. no podem fer certes coses, pensem que aquestes visites guiades de grups de 25 persones poden anar molt bé i la gent tindrà pues, ese nou turisme de proximitat que diem que tenim que valorar ara.
Se fa de forma telefònica a l'oficina de turisme, són grups de 25 persones i jo, per exemple, vaig en un grup del dissabte a les 10 del matí, me'n vaig al pàrquing del Termet i jo què vaig a veure?
Sí, allí estaran els guies, no? Uh-huh. que fan unes visites normalment estan programades de hora i mitja a 2 hores, o sigui que són unes bones
visites
i unes bones caminates que ara també s'agraeix, no? Després d'estar tant de temps tancat i ens fan això, no? La visita per lo que serà tot el Termet, per la part del riu i
per aquesta part del riu, és dir, nosaltres estem allí en el pàrquing del Termet i se n'anem, vale? I per aquesta part del riu hi ha coves, què me trobaré?
La part de les coves sí que serà en una altra visita que se fa el dia 25, que parla sobre el patrimoni hidràulic del riu.
Que aquestes visites van per seccions.
Sí, van a fer... anem a començar en aquesta que és la del terme de 5.000 anys d'història, que serà el dissabte 11 de juliol i la repetirem el dissabte 1 d'agost.
Que serà la mateixa ruta.
La mateixa ruta, vale. Sí. Després estarà el dissabte 18 de juliol i el dissabte 8 d'agost tindrem la de Vila-real medieval, que esta serà en dissabte, però serà nocturna, a les 10 de la nit.
Ui, que xula!
Perquè ixa la van fer dins de les festes fundacionals, que va ser l'última desgràcia van poder fer, i va anar molt bé. Entonces hem decidit que ixa se podria repetir. I se fa, ixa sí que és dissabte a les 10 de la nit.
I les fetxes són el dissabte a les 10 de la nit, la fetxa és, per a recordar-la...
Dissabte 18 de juliol i dissabte 8 d'agost.
El 18 i el 8. Esta serà per la nit i serà a la població.
Sí, i després el dissabte 25 de juliol i dissabte 22 d'agost tenim una altra al Termet que és Patrimoni Hidràulic del riu Millars.
Ah.
Ixa se va quedar pendent, per desgràcia, no la van poder fer i també ens han dit que pot ser molt, molt bona per conèixer, no, i ficar en valor també el nostre riu.
Pues fija't, jo per exemple me llama l'atenció la de per la nit i més en la població i a més jo pense que és una forma de dinamitzar molt el que és l'economia de dins de la població, però la de l'ermita d'aquest dissabte a les 10 del matí i ja tinc curiositat perquè clar, si me parlen de 5.000 anys d'història no se pot desvellar què anirem a veure, què veurem en aquests 5.000 anys d'història.
Clar, en Isa jo també tinc interès per això, perquè des del primer dia que ens la van oferir llama l'atenció, no, lo de 5.000 anys d'història, com respondien que quina història, no, tindrà el terme per a
claro, per a contar.
I ells diuen que va ser molt interessant, que està molt ben treballada.
I la ruta no podem tampoc dir-la?
La ruta la desconec perquè ja dic,
esto sorpresa,
sí.
Perquè claro, tu imagina't quant de temps estarà, per exemple, la Font del Pastoret.
Clar, sí,
i el Pou?
Sí, són datos interessants que que com dic, no són guies titulars de Vila-real que tenen la història ben, que la coneixen bé, no? I és una forma també de potenciar aquesta economia local, no? De potenciar els nostres joves guies per a que conten aquesta història de Vila-real que molts no desconeixem, no? Però que podem conèixer millor encara.
Clar, sabem d'on ve, és dir, imagina't que el Pastoret d'en la Font, per exemple, sí que tinga un simbolisme que desconeixem perquè no ens has explicat encara a ningú.
Sí, perquè a vegades quan venen les festes fundacionals, que venen els xiquets de les escoles a visitar l'Ajuntament, que està el Pastoret original, està en el Saló de Plens, i se'ls explica que l'escultura se va llevar pues, perquè se feia malbé de l'àuvia, no, de la Font, els xiquets en seguida identifiquen el Pastoret quan li pregunten, esta figureta on està? En seguida diuen, la Font de l'Ermita. O sigui, són espais que són coneguts, però que ens faltaria entrar un poquet més en la història de cada espai.
L'ermita no només és un punt emblemàtic per a Vila-real, sinó ara ja sí que és de veres que dels pobles del voltant sí que s'apropen perquè volen conèixer-la més. L'alcalde ens parlava també de poder transformar lo que és el molí, poder fer un puesto on la gent pogués anar a celebrar bodes, comunions, batejos, però jo també m'agradaria, i per això li traslladé, el poder tindre una platja a lo que és el riu, és dir, hauríem de apretar una miqueta més i poder tindre la nostra platja, ja que no en tenim.
Sí, l'alcalde parlava també de l'espai del molí com un xicotet d'albergue o hotel rural, que ara són molt atractius en molts llocs, convertir-lo pues, a lo millor en un xicotet
balneari,
spa, que tinga les vistes al riu, conforme dius, poder recuperar aquesta platja que ja se va recuperar en 2012, però que se pot anar millorant.
Perquè hem tingut molta mala pata, hem tingut la crisi, hem tingut la pandèmia, i això no lleva les ganes de voler tindre este patrimoni cultural, no?
Sí, també el consorci del Millars, que Vila-real forma part, també ara està més actiu, estan treballant més en conservar, no?, i millorar el nostre paratge, i ahí és on se pot donar un impuls, sobretot en això, en la platja, en millorar les zones visitables, que la gent puga vindre, per lo que diem, no?, de Borriana, d'Almassora, de qualsevol lloc, a Vila-real a fer aquesta ruta botànica, per exemple, que tenim, que unís Vila-real, Almassora i Borriana.
Per exemple.
Són llocs que turísticament ara se poden explotar gràcies a aquest consorci del Millars del que formem part els tres municipis i que en conjunt se poden fer coses molt xules.
Dels anys que tinc i els anys que he estat anant a l'ermita, perquè lògicament he sigut una usuària doncs, com tots els que vivíem han viscut així, el paratge en aquest moment té bon aspecte, està ben cuidat.
Sí, està ben cuidat, té la seva zona de running, per exemple, que se va incorporar dins del paratge, que ara està molt utilitzada, no? Estos mesos la gent, pues, quan podia ir a les 8, estava desitjant pegar i se passeig, no?, cap a l'ermita o cap al termet, perquè crec que tots hem fet i se ruta del colesterol, no?, que molta gent diu, i pensem que en la part turística, esportiva, també és una zona a explotar, no? S'està també preparant i se triatlón que crec que va anunciar el regidor d'Esports fa uns dies,
sí,
que també donarà a conèixer pues el nostre riu i el paratge a nivell nacional. I pensem que són aquests punts que en el respecte que n'hi ha que tindre, no?, cap al paratge, perquè és un paratge protegit, n'hi ha que donar-li aquesta marxa, no?, aquest moviment per a també atraure gent de fora.
En la quantitat econòmica que se destina a lo que és el paratge de l'ermita, per a vostè és suficient? Ne destinaria més?
Sí, sabem la situació econòmica que té l'Ajuntament, per desgràcia, no?, que pues en els deutes que tenim de l'herència urbanística dels anys del PP i ara esta crisi sanitària social que tenim, pues tenim que estalviar i apretar un poquet en certes coses, però pensem que els serveis públics de Vila-real i no s'han perdut, no? Continuen en marxa i espais com el Termed estan el millor cuidats possibles. I també, torne a dir, gràcies a l'ajuda del Consorci del Millars, que també té que velar per aquest espai.
Uh-huh. Tornem a la ruta del dissabte. Dissabte tindran, de moment, quants grups tenen?
De moment és un grup de 25. Sí que tenim obert, quan se facin aquestes visites, si se tenen que fer més, allargar-les a partir de setembre, no hi haurà cap problema, uh-huh. mentre el temps mos ho permetisca. Si per sort sabem que el clima pràcticament hasta novembre se poden fer visites uh-huh. a l'exterior en condicions, i suposem, vist lo vist en les anteriors abans de suspendre-les, ens tocarà ampliar els torns, però de moment sí que serà uno per visita.
Clar, perquè en este cas, si és a les 10 del matí i dura una hora i mitja, després fa massa calor per tindre un altre torn, però pues, si abans en setembre o en octubre, a lo millor se poden fer dos de matí.
Sí, inclús recuperar algunes de les que ja van fer, que uh-huh. eren estava la de Estils Arquitectònics de Vila-real. En novembre, si no passa res, farem la de la Guerra Civil dins del Memorial Democràtic que fa la Regidoria de Cultura també, que ja tocava en abril però la van suspendre. Són dos visites que també esperem que tinguin bona acollida.
Èxit, no? Diego Vila, moltes gràcies per haver vingut. Espero que a la pròxima vinga també per contar-nos allò, si tenia alguna anècdota, per exemple, també podíem quedar, o que els propis guies vinguin i mos diguin aquestes anècdotes que han tingut de lo que passarà el pròxim dissabte.
Pues sí, estarà interessant que vinguin i conten aquesta anècdota com ha anat.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from... Radio Vila-real 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¡Ah! Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
I ara, desgraciadament, anem a parlar de, bueno, d'estos atacs que n'hi ha a les sedes. De, en este cas li ha tocat al Partit Popular de la Vall i per això està amb nosaltres Òscar Clavell, que és diputat nacional per al Partit Popular. Què va passar, Òscar, la nit del dilluns?
Diputat i president local. Estic més per ser el president local del Partit Popular de la Vall que per diputat nacional. Però la veritat és que em sent molta tristor, molta pena, perquè gent que avui en dia visga en ixe odio, en ixe rencor intern, jo no podria viure, és que no podria viure, perquè dins de, en una democràcia, dins de les discrepàncies polítiques, ideològiques, que és lo normal i lo que té que ser una democràcia, pues que s'ataquen, s'insulten a les persones que defenen o representen unes idees diferents a les que uno puga representar, és lamentable, és molt trist. Pues efectivament, el dimarts pel matí vam veure, perquè baixaria ixa mateixa nit, del dilluns al dimarts, unes pintades en la façana, en un escaparate gran que té la sede local del Partit Popular allà a la Vall, pues atacant-me personalment a mi, m'atacaven a mi personalment. I la veritat és que és molt trist, perquè jo sé que moleste. Jo sé que moleste, n'hi ha molta gent que cada vegada que parla Òscar Clavell, vamos, se li cau el món damunt, però a mi ningú va silenciar-me, ni a mi ni a ningú del Partit Popular ni van a fer aconseguir que estiguem callats i silenciats conforme dia. Nosaltres defendrem les nostres idees, defendrem el nostre projecte, defendrem el que considerem, perquè darrere d'Òscar Clavell i darrere del Partit Popular n'hi ha milers de ballers que van votar al Partit Popular. Darrere d'Òscar Clavell del Partit Popular n'hi ha milions d'espanyols que van votar al Partit Popular en les últimes eleccions generals. I, per tant, silenciar a Òscar Clavell o silenciar al Partit Popular és intentar silenciar a aquests milions d'espanyols, a aquests milers de ballers, i que no aconseguiran ni tenen que aconseguir. I tinc que dir una cosa, Susana, tot això me dona més força. A mi això me dona moltes més ganes de treballar. Jo sé que quan l'esquerra està acorralada i en estos moments electoral i políticament l'esquerra d'este país està acorralada, pues mossega. I li eixe esa vena autoritària, dictatorial, que a vegades pues la ven com ara en estos moments en la Vall. Tinc que dir també, i tot, i lo cortés no quita lo valiente, que he tingut el recolzament de tots els grups polítics de la Vall, de tots, que tenen representació en el pleno municipal, condenant el fet que ha passat en la sede local del Partit Popular, cosa que agraeix públicament. Però torna a dir que aixos radicals d'esquerra, perquè són radicals, no estic culpant a tota la gent d'esquerra, ni mucho menos, sinó a aixos extremats, a aixos radicals d'esquerra, però si és que ahir mateix sentíem a un vicepresident del govern d'Espanya que n'hi havia que institucionalitzar l'insult, és que on anem a arribar? És que això és el que ha passat en la sede de la Vall, és que s'agarra l'insult com a arma política, com a argument polític, I això és el que se té que evitar. I tot un vicepresident del govern, no en la sede del seu partit, sinó en la Moncloa, en una sede institucional com és la de la presidència del govern, isca dir en roda de premsa que n'hi ha que institucionalitzar l'insult, és com a legalitzar pràcticament la violència verbal en aquests moments. El següent pas que serà? Veure normal la violència física, l'agressió física. Doncs pues això és el resultat de lo que estem sembrant en aquests moments.
I si atac que han tingut en la vall ha sigut fruit d'alguna situació en concret, és a dir, d'alguna situació local, o vostè pensa que és perquè a nivell nacional estan les coses una miqueta calentes?
Pues no ho sé, sincerament, perquè un fet de covardia, perquè atacar... A mi, torno a dir que el debat polític m'encanta, i entra amb molta facilitat al debat polític, però quan intenta o vol debatir, se senta davant d'una persona, s'identifica, defensa les seues idees, jo defendré les meues, i ja està, i això és la democràcia, i això és el debat polític. Però en covardia, en nocturnitat, en alevosia, conforme s'ha fet pues atacant a una sede local, pues me pareix molt greu. I no ha sigut només l'atac a la sede local. Eixa mateixa nit, firmat per la hoz i el martillo, torna a dir, altres pintures per tot el poble. Socialismo o barbarie, el poder és del pueblo, la mateixa nit, que segurament seran dels mateixos autors. I això sí que firmaven en la hoz i el martillo, que segurament aquestes persones que han fet aquestes pintades no saben ni el que representa la hoz i el martillo. No saben el que és, perquè serà gent jove, que afortunadament ho han tingut tot en esta vida, no tenen queixa de res, perquè són gent jove que han viscut en democràcia, han crescut en democràcia i han tingut tots els béns i tots els drets que una democràcia pot aportar, pues se dediquen ara pues a exaltar pues alguns moviments del passat que no tindríem que tornar a viure.
Alrededor de la població de la vall, és a dir, algunes poblacions del voltant, algunes han tingut constància de que també han sigut atacades o han hagut, per refugio, perquè si ese vandalisme ha sigut només en la vall o ha estat també per als alrededors de la vall.
En este cas, que jo conega només en la vall, però, per exemple, jo recorde a la candidata a l'alcaldia del Partit Popular de Castelló, Begoña Carrasco, en sa casa. En sa casa va tindre pintades ofensives, en la seva pròpia casa. La sede del Partit Popular de Castelló, la provincial, hem tingut ja diversos atacs dirigits de la mateixa manera. I això recorda, torna a dir, és que el següent pas jo no sé quin serà, però és que això me recorda èpoques del passat en democràcia, d'algunes zones molt concretes, com el País Basc o ara recentment en Catalunya, no fa falta anar a 30 anys darrere o 40 anys darrere, en què identificate en unes idees pues ja era motiu de persecució. I això és molt preocupant. I torna a dir, i que això estigui alientat per el mateix govern d'Espanya, per el vicepresident del govern d'Espanya, és alarmant.
Sí, però en este cas el que estem veient és que sí que ha sigut un atac local, és dir, que sí que han anat contra el Partit Popular de la Vall, per tant, tindrà que ser gent que se senta afectada o, d'alguna manera, se li contraria en les seues idees i ho facin pues, bueno, amagat, que normalment se pot fer. Pues, també està dient que és com se fa. Vostè m'està dient que s'ha sentit recolzat per tots els grups polítics del seu poble. Però sempre se pensa si realment quan ells parlen en els seus votants, parla de tots els grups, o ho senten de veres, i se recolzament, o ho fan de forma... Bueno, pues com se té que fer, com està, és políticament correcte, lo hacemos.
Això ho tindrien que respondre ells, contestar aquesta pregunta a ells, no ho sé. Jo vull pensar que ho fan de bona fe, que ho fan en bona voluntat. A mi ningú m'ha cridat personalment, ningú, ningú. Cap representant de cap partit polític, començant per l'alcaldessa i acabant per l'últim partit de l'oposició, ningú. Han fet comunicats en les redes socials, però a mi personalment ningú a dia d'avui s'ha dirigit, ni m'ha cridat, ni m'ha enviat un WhatsApp, ni un missatge, res, res.
I l'atac era contra vostè en concret?
Sí,
la pintada és contra vostè.
Exacte, exactament, era contra
I mi. Ningú de l'equip de govern de la Vall, ningú partit ningú, que estigui representat, ningú li ha dit absolutament res?
A mi personalment no s'ha dirigit ningú a dia d'avui. Torna a dir que han llançat els seus comunicats en les redes socials, que ho agraeix públicament. A mi personalment no, i jo vull pensar que ells comunicats, pues són de bona fe i de bona voluntat.
Sí, però si els comunicats han sigut comunicats que han exposat fora, és a dir, que realment el que ha sigut és un poc una puesta en escena, no?
Pues se pot entendre així, no vaig a dir el contrari, però repetís, me queden els comunicats, me queden la bona intenció que pot haver darrere d'aixos comunicats. Si darrere d'aixos comunicats pues, n'hi ha una posta en escena, ells ho sabran, jo no.
Perquè la vall quants habitants té?
32.000.
I vostè no s'ha cruzat? Vostè no té veïns? No té gent coneguda que estigui en l'Ajuntament que hagi pogut apropar-se a sa casa?
Mire, per no dir mentires, ahir estant a la sede, perquè jo me vaig arrimar a la sede, vam cridar a la Guàrdia Civil, va estar allí per ficar-la, va vindre també la judicial, després vas tindre que anar per la vespre al quartel de la Guàrdia Civil a ficar la denúncia. Estant en la porta de la sede, en la Guàrdia Civil, va passar una regidora d'Esquerra Unida, va passar que està, forma part del govern municipal, va estar parlant amb mi, i la veritat és que ella va condenar els fets, va ser l'única persona, una regidora d'Esquerra Unida, que per coincidència va passar per la porta de la sede, se va detindre el vorem a mi i va estar parlant amb mi. El resto no tinc idea d'ells, no tinc cap coneixement d'ells ni cap notificació.
Però vostè coneix a tot el món
tots,
que està en aquest moment
supost,
en el...
O sigui, tots,
es coneix
tots,
es coneix
tots,
personalment.
A tots, per supost, per supost.
Si a sobre ha sigut al revés, claro, jo ara la pregunta que vaig a fer-li, pues vostè és molt fàcil contestar-la perquè lògicament no s'han vist d'aquesta... Però si per vostè aquest atac haurà sigut a la sede d'Esquerra Unida o d'Unides Podem o no sé si allí tenen sede, vostè haver anat a fer-hi aquest recolzament públic?
És que coincidís que jo faig a memòria, no ha hagut mai cap atac ni a Podemos ni a Esquerra Unida.
Però si avui hi haguera...
Si avui hi haguera, jo cridaria personalment al responsable, al màxim responsable del partit que fora, pues per a donar pues, el meu suport.
Perquè entendria que, o almenys vostè, als seus votants, o al, si n'hi ha un atac a l'esquerra, se suposa que és de la part de la dreta. Vostè cridaria a la dreta a que hi haguera una tranquil·litat, a que no, aquesta extrema dreta no siguera agredint? A...
Mire, és que no és qüestió de dretes ni d'esquerres. N'hi ha gent bona a l'esquerra i n'hi ha gent bona en la dreta. Uh-huh. N'hi ha gent roïn en la dreta i n'hi ha gent roïn en l'esquerra. Jo me quedo en la majoria de la gent. Independent de la ideologia, jo veig persones, no veig ideologies, no veig votants. Jo quan
sí, però vostè el reconeix com el màxim dirigent de la dreta en la vall, si no es no haveren hagut
sí, totalment,
atacs
totalment.
Contra vostè. Pues si haguera sigut al revés, mire, vostè com a màxim dirigent haurà fet un comunicat públic per als seus votants?
Mire, possiblement, mire, pues a mi m'identifiquen com a un exalcalde de la vall, un exregidor que ha estat pues, 4 legislatures com a regidor en l'Ajuntament de la Vall, una persona que continua sent president local del Partit Popular, una persona que encara té un càrrec nacional, perquè soc diputat nacional en el Congrés, pues, una persona que m'agrada estar per la vall, que m'agrada treballar per la vall, que m'agrada fer tot el que feia antes en la vall, i me veuen una persona, sobretot jo crec que una persona pròxima, una persona senzilla, una persona humil. Una persona que pel seu caràcter i per les seues idees fa mal als que, a aquests radicals que no opinen conforme opine jo. I aquestes persones són les que no toleren el debat polític, els que van de democràtics i són antidemocràtics, són intolerants i, per tant, l'única ferramenta que tenen és l'insult i l'ofensa. I aquestes persones n'hi ha que donar-les la importància que tenen. Ni més ni menys, com tot en la vida. La importància que tenen. Que són actes ofensius, sí. Que en aquests actes ofensius el que pretenen és silenciar o callar o que el Partit Popular o que alguna persona del Partit Popular se quede muda, pues vale, però no ho aconseguiran. Per tant, Òscar Clavell continua així, el Partit Popular continua així i per molt de temps, continuarà defenent les seues idees i a la seua gent, inclús als que no mos voten, perquè el Partit Popular és un partit de tots, dels que el voten i dels que no mos voten. I no caurem en la trampa o no caurem en ixe perill de callamos o en ixe perill de silenciamos o en ixe perill de ser pràcticament invisibles cara a la ciutadania. I el que torna a dir, estos senyors pretenien una cosa i han aconseguit tota la contrària, perquè això el que mos té que fer és créixer-nos més encara. Això el que mos té que fer és mostrar-nos que anem per el bon camí. Això el que mos té que fer és que en aquests moments l'esquerra en aquest país està desmoronant-se, està caent-se. I ells no admitixen. Els resultats electorals, els resultats democràtics, no els interessa quan guanyen les eleccions. Quan perden les eleccions són molt mal perdedors. Són mal guanyadors i són molt mal perdedors, sobretot molt mal perdedors. I com veuen que l'aire no els ve de cara en aquests moments, sempre hi ha un sector més radical, no tot el sector de l'esquerra, sinó el més radical, torna a dir, que gasta pues, estes ferramentes pa lo de sempre. Però, insistís, si aquest atac se fera en la sede que fora, de qualsevol partit democràtic d'esquerres o de dretes, la meva condena i la meva repulsa la tindrien d'immediato.
I el missatge, perquè imagines, la gent que de la Vall, la gent que és del Partit Popular i que considera que vostè és un bon líder, se sentirà ofesa. Vostè, i ese missatge per a que no prenguin mesures radicals i que no facin ningun atac, sí que es lo llançaria, sí que es llança als seus votants?
Sobretot tranquil·litat. Això, i ho ha dit fa un moment, n'hi ha que donar la importància que té, ni més ni menys. Això, normalitat, tranquil·litat, n'hi ha que continuar treballant. Jo hem sigut molt, porto un dia, ahir i avui, en el Facebook, en WhatsApp, de missatges de recolzament, moltíssims. La gent...
Sí, perquè ara poquet que vostè se sentira ofès, n'hi hauria una contestació també a aquests atacs. Entonces, hi ha que ser molt, molt cauto.
Sí, totalment. Mire, jo a fer el que tenia que fer, que era denunciar a la Guàrdia Civil. Ara la Guàrdia Civil té que fer el seu treball. Els únics que poden fer alguna cosa és la Guàrdia Civil, ningú més, ni a títol personal, se pot fer res més, ni se deu fer res més. Així estem en un estat de dret i, per tant, ara els que tenen que decidir i els que tenen que treballar són la Guàrdia Civil i, per tant, està tot en mans de la Guàrdia Civil i ells són els que tenen que treballar. Ells únicament. Tots els demés, que t'ets.
Mire, he vist una sèrie d'accions que han dit que estan fent en la Vall, com per exemple que durant el Covid han invertit 200.000 euros per ajudar a la gent a que els efectes estos del Covid no els ataque tant, han fet unes escoletes d'estiu i tal. Vostè com veu la política local en aquest moment al seu poble?
Mire, lo de la... en la Vall no, podran dir-ho, però no s'ha destinat ni un euro al Covid, ni un euro. A dia d'avui ni autònoms ni a pimes, ni a col·lectius. Si han tingut que fer test alguns col·lectius, ha sigut gràcies al Partit Popular, que ha tingut que parlar en empresaris per exemple, a la clínica del rellotge que coneixem de les Missioneres de Cristo, on hi ha persones amb discapacitat, han tingut que anar a fer de manera particular aquests tests per veure com estaven aquestes persones que estan allí ingressades. Si fem una comparació en ajuntaments de la província de Castelló, com puga ser Peníscola, com puga ser Benicàssim, com puga ser Onda, com puga ser Moncofa, com puga ser Segorbe, són els que més han destinat en aquests moments per a lluitar contra el Covid, contra els efectes del Covid. En la Vall, en aquests moments, ho puc dir jo ben clar, 0 euros. Ahir mateix, la consellera alcaldia d'Esquerra Unida va fer unes declaracions de que els diners que no van a destinar-se a l'escoleta d'estiu, que diu vostè, va destinar-los...
La consellera de Serveis Socials.
Exacte. Esa és la mateixa que vaig parar ahir en la porta de la sede, la mateixa. Que va destinar-los, perquè també he llegit aquestes declaracions...
90.000 euros per l'escoleta d'estiu.
Exacte.
I que, des que has començat el confinament, s'han donat prestacions individuals per valor de 200.000 euros i més de 80 famílies s'han beneficiat del servei d'ajuda domiciliari.
Però és que això és lo habitual, això és lo normal, això no té res que veure en el Covid, no té que veure absolutament res. No ha hagut ni una modificació del pressupost general, del pressupost municipal de l'Ajuntament de la Vall que vagi destinada, ni una modificació, ni una, als efectes del Covid. Ni una. Ni una. Que ara vostè me diga que els diners que havien destinat en juliol, ara, a l'escoleta d'estiu, i com no se té que fer, perquè les circumstàncies són les que són, i aquests diners se tinguin que destinar a efectes del Covid, bé, vale. Però fins a dia d'avui, li dic jo, que 0 euros. Nosaltres, el Partit Popular, els consellers del Partit Popular de la Vall, van presentar una bateria de propostes a l'Ajuntament. Ni una. De fet, la primera vegada que s'ha reunit, s'ha creat una mesa de tipus de reconstrucció, no a nivell nacional, però a nivell local, la primera vegada que s'ha reunit ha sigut esta setmana, per veure què propostes se llançaven per part dels partits polítics. Estem parlant de juliol. Portem des de mitjan de març en esta situació. Mentre hi ha altres pobles, torna a dir Onda, Benicàssim, Peníscola, Moncofa, Segorbe, que casualitat, tots governats per el Partit Popular, que han invertit milions d'euros. Milions d'euros, 2 i 3 milions d'euros a alguns pobles, destinats a ajudar a les pimes, als autònoms, que era quan realment necessitaven, quan el seu negoci estava tancat, quan no podien treballar i quan els impostos es venien exactament igual que si estigueren treballant. És a dir, no tenien ingressos, però sí que tenien gastos. Ahí era el moment quan se tenia que treballar i quan se tenia que ajudar i quan se tenia que recolzar a aquests col·lectius. Ara, que vulguin vindre algunes ajudes, que ja veurem a què van destinades, que no tapen el que ja són ajudes individuals, uh-huh. espais que se diuen, uh-huh. Que ja se fa en tots els ajuntaments, independentment de que siga any de Covid o no Covid, que no vulguin dissimular i que no vulguin camuflar la seva incompetència en algo que ja de per si se fa de manera normal en qualsevol ajuntament i en qualsevol any. Per això, d'aixòs 200.000 euros que diguen que han anat destinats a les ajudes individuals, és que això ja se feia. Uh-huh. És que això ja estava. És que no és res nou, no és novetat. És a dir, que el pressupost antes del Covid ja estava aprovat. I aixòs diners ja estaven aprovats antes del Covid. Per tant, que no vinguin ara dient que aixòs diners pues, els han ficat de nous o han tingut que restar. Que li diguin a vostè de quines partides han tingut que llevar aixòs diners pa modificar o pa crear aquesta nova partida pel Covid. Perquè a dia d'avui no n'hi ha ni una partida de Covid, ni un euro destinat, ni una partida pressupostària, ni un euro destinat per al Covid a la Vall. Ni un euro.
Osa Clavell, espere que no torne a passar lo de que tinguin ningun atac ahir en la Vall. Espere que les coses vagin com tenen que anar. Moltes gràcies per haver estat així nosaltres i fins un altre dia.
Moltíssimes gràcies i només dir que no n'hi ha suficientment esprai ni pintura en tota Espanya i en tot el món pa que calli Òscar Clavell.
Ahí és nada.
Vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar.
Estás a la 92.2 FM.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de València, 1525.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Sad is to live in solitude.
I ara se n'anem a Almenara, com no un poble preciós, i anem a parlar en Quique, que és regidor per Compromís. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana.
Mira, ahir va llegir en el seu Twitter un tuit que vostè publicava i és que un almenarenc m'ha fet arribar el seu descontent per la manca d'acció front als robatoris als camps de la Marjal. Està bé, té raó, en que no hem estat de tot damunt com en altres temes. És així, hem deixat a banda o hem deixat de costat aquests temes que també són importants, Quique?
Bueno, jo el que li vaig dir a esta persona, a este veí del nostre poble, no és exactament això. En la taula de reconstrucció local som l'únic grup que hem plantejat propostes en matèria d'agricultura i en matèria econòmica local, que creiem que l'agricultura forma part fonamental d'aquesta. Ara bé, és de veres que a l'hora de publicitar-ho, no, i suposo que com a comunicadores ho sabeu millor que ningú, no sempre li presten la mateixa atenció a tot. No? Jo entenc que la gent li causava més debat, per dir-ho d'alguna manera, el tema del canvi de nom de l'escola o la peatonalització del carrer Major, eren qüestions que suscitaven més debat i les altres han quedat en un segon plano. Però jo assumir la nostra part de responsabilitat de no haver estat del tot damunt perquè no hem sabut generar aquest debat o no hem sabut fer de corretja de transmissió d'aquestes coses que estan passant. Com bé diu, en l'últim plenari ja se mos va avisar, ja vam fer preguntes al ple, no vam obtindre resposta, les hem tornat a fer per registre, a veure si hi ha més sort, però, bueno, hi haurà que saber posar les coses damunt la taula i intentar que se parli un poquet més de tot. I això és un deure que mos fiquem i que me fique jo a nivell personal també, sobretot en este tema d'agricultura, i que com a fill d'agricultor pues, me preocupa de manera un poquet més especial.
En este temps s'ha aprofitat per a fer aquests robatoris a la Marjal que parlava este agricultor?
Sí, se veu que segons mos han fet arribar alguns veïns i veïnes també a través de Facebook, per privat, és que s'ha aprofitat aquests temps que hi ha un poquet menys de vigilància per raons evidents per anar allí, pues, furtar melons, furtar verdura, furtar lo que t'has plantat. I sí que és un poquet, dona un poquet de ràbia i un poquet d'impotència perquè t'ho has plantat tu, estàs esperant per poder vendre o traure algo, i quan arriba el moment, pues, per exemple, ahir una veïna penjava un meló d'alger que com segur que, que el sobrava o es pesava massa o per lo que fora, no només l'havien furtat sinó que l'havien esclafat en terra a l'eixida mateixa de la plantació, entonces, del melonar. Entonces, pues, són coses que donen ràbia, que s'ha aprofitat ara molt. I igual el que jo preguntava ahir en l'Ajuntament era que igual que s'ha intensificat la vigilància en la nostra platja, que diríem que és la platja de Benidorm, hauríem de plantejar-nos si igual n'hi ha que redistribuir un poquet els recursos i augmentar la vigilància en la Marjal, perquè hi ha gent que viu de lo que ven del camp.
A més, és molt injust que una persona tinga algo que és seu i per culpa d'estar al camp i no n'hi haurà ningú tipus de vigilància li puguen furtar. Ja sabem que al terme ningú li pot posar portes, però almenys que n'hi hagi vigilància, que això és de llei i suposa que el que vostè proposa, a més de les dues preguntes que diu que ha registrat, també proposava línies d'actuació per a que actuaren en conseqüència. És que n'hi hagi més vigilància o alguna altra cosa?
Sí, a banda d'augmentar la vigilància i augmentar els recursos per a la guarderia rural, perquè ara mateix hi ha dos guàrdies rurals i és normal que no arriben a tot, a banda d'això pues, demanem si hi ha algun informe, si hi ha constància en l'Ajuntament de que això està passant, que se'ns faci saber i que se'ns faci saber quina manera tenen, quina manera o quina maquinària han ficat en marxa pa poder-ho evitar.
Sí, perquè quan a vostè este veí va a demanar-li que per favor que posen algun mig, és perquè ja ho suposa que ho haurà fet saber al consistori, no?
Sí, nosaltres suposem que sí. De fet, el consistori ho sap perquè a través de les preguntes del ple nosaltres ho farem arribar i va haver, bueno, no ens van contestar, però va haver un poc de debat en el pleno, vull dir que l'Ajuntament ho sap, i si no ho sap l'Ajuntament tenim un problema més greu encara del que ens pensàvem. Entonces, este veí el que me diu és que li pareix molt bé que parlem del canvi de nom, de la peatonalització, però que, per favor, que tant el PSOE com Compromís, que se suposem d'esquerres, bueno, diu les seues paraules, que miren per el treballador i que miren per l'agricultor.
Continua l'escola pública, no?, en el nom del rei emèrit.
Sí, a veure, el PSOE du des del 2013 dient que no toca, que no és el moment. Si ara no toca, ara que s'està demostrant, o estan demostrant mitjans de comunicació estrangers, perquè els mitjans de comunicació espanyols se veu que no poden parlar o no es deixen parlar, ara que està demostrant totes les corrupteles de la corona, i en concret el rei Juan Carlos I, tampoc toca. Si no toca ara, pues ja me diran a mi quan serà el moment de canviar el nom de la nostra escola, que per altra banda tenim gent científica, gent del món acadèmic, gent del món de l'esport, tenim espais emblemàtics que li podem donar un nom superxulo i en canvi tenim el nom de l'escola pública al rei Juan Carlos I.
En este cas sí que no s'ha pogut fer públic en els mitjans de comunicació d'Espanya, com bé tu has dit, però ara ja sí s'ha tret que ja apareix la firma del rei emèrit Juan Carlos I en un acte d'una empresa. Per lo tant, sí que ara no és que ho diga la premsa, que per lo vist no té massa credibilitat així en Espanya, o almenys li lleven credibilitat, però sí que ja se pot posar en mans judicials. Per lo tant, què impedís que Almenara canvi el nom del seu col·legi?
Ho impedís el govern municipal, ho impedís l'alcaldessa d'Almenara, perquè no sabem molt massa bé quin interès n'hi ha darrere, perquè si fos un altre tema diria, pues bueno, estan interessats en guardar ese nom perquè és un votant socialista, però dubte molt que el rei Juan Carlos I siga votant socialista i menys socialista d'Almenara, perquè jo crec que no ha xafat el poble en la seva vida. Aleshores, l'únic escó que hem de superar és el del Partit Socialista. Nosaltres no anem a parar, de totes maneres. Hi ha veïns i veïnes que ens han dit que s'arrepleguem firmes, que ens firmaran, que si hi ha que anar a la conselleria, anem a la conselleria. Al final és una cosa que ha de decidir el poble, i el poble té ganes de decidir el nom de la seva escola. Jo, com a veí del poble, pues, jo vaig dir en un tuit que preferia que se diguera col·legi públic els estanys, que no
per exemple públic
Juan Carlos I, però és que tenim a Ramon Lapiedra, que ha sigut catedràtic de la Universitat de València, tenim a Paula Marco, que està en Cambridge treballant de científica en investigació, tenim molta gent del nostre poble que li podria donar un sentit a l'escola pública, no? Que al final, quan tu veus el nom, jo ho vaig dir així en el ple, tu quan veus el nom de l'escola en 6 anys, pues busques un referent, i si vive en lloc de veure a una investigadora científica, veus al rei, estàs creant un referent per baix mà, que al final, pues, sense voler, és una manera d'adoctrinar, no? Ja que ens acusen d'adoctrinar a nosaltres, pues, també és una manera d'adoctrinar. Jo me xirria, no? Parlant així un poquet mal, que el rei emèrit, després de tots els casos de corrupció, hagi de ser un referent per a la xicalla del nostre poble.
I què te pareix la programació que té a punt?
Jo crec que en a punt hi ha un canvi substancial des de que hi ha hagut canvi en el Consell Rector. I bueno, anem a esperar a veure que, com respon la gent. Al final hi ha que deixar aquests temes en mans dels professionals. Jo, com a estudiant de comunicació, ja me lleve el traje de polític i me fique el traje d'interessat en el món de la comunicació, periodisme, publicitat i tot el que abarca. A nosaltres sí que ens diuen, quan nosaltres estàvem fent el grau de publicitat i relacions públiques, que la nova televisió valenciana anava a ser un espai on anàvem a treballar els joves del País Valencià, i que anava a ser una finestra d'oportunitats brutal. I això s'ha quedat molt diluït, perquè estem veient que treballen els mateixos que treballaven, que estan en els consells, en la direcció, els mateixos que estaven, o pareguts, però d'altres partits. I quan hi ha alguna veu que és més
crítica,
inconformista o crítica des de Consell Rector, se ho carreguem. I jo crec que no venia malament tindre una veu crítica dins del Consell.
Se tindria que veure TV3 així i a punt a Catalunya?
Clar, per suposat. Seria, vull dir, no té sentit que tinguem no sé quantes cadenes en que parlem que parlen castellà, perquè són cadenes espanyoles i me pareix raonable, però nosaltres no puguem veure cadenes de territoris en les quals es parla la mateixa llengua que parlem nosaltres, en diferents dialectes, de diferent manera, però al final jo quan creixia vaig créixer mirant Bola de Drac en TV3.
Saps que ho estava pensant, Quique? N'hi ha quantitat de gent que no reconeix Bola de Drac en castellà, eh?
No, jo després confesso que no he pogut veure quan ho han fet en canals espanyols,
sí.
Però no per res, perquè ja m'he acostumat al llum.
A que existisca el fullet tortuga i aquesta gent ja canviar-los el nom com a que no?
Claro, és que era com molt diferent, no? Però és que no té ningú sentit al final. I després quan hi s'apunta, i el director d'apunt, actual director d'apunt, i diu que vol fer més programació en castellà, doncs tampoc té sentit. Tenim el castellà en les plaques de tràfic, tenim el castellà en els diaris provincials, tenim el castellà en les televisions estatals, tenim el castellà en tots els puestos. És una llengua que no està minoritzada, que no està perseguida, i la nostra, si volem que sobrevisca a tot això, pues l'hem de cuidar i l'hem de promocionar. I si la nostra cadena pública no la cuida i no la promociona, pues no ens la van a cuidar des de...
Sí, la finalitat era, una d'aquestes coses era que se fera en valencià, que era per lo que se tornava a obrir, no? Ha sigut sorprenent que ens demanen ara aquest tipus de coses, no?
Claro, i després pues, és molt d'agrair que hi ha gent mitjans com vosaltres mateixos que no renuncieu a parlar en la nostra llengua, que pareix una cosa que s'ha quedat molt darrere, però...
No, que va.
Però no deixem d'estar, no deixa d'estar en perill d'extinció.
Pues mira, te tinc que dir que gràcies a les tecnologies que n'hi ha avui en dia, a nosaltres els connecten de moltes parts del món, i avui he estat sorpresa perquè des de la Índia, no? I jo suposo que és que, bueno, que el valencià es deu xocar i per això ens connecten, no?
Sí,
que està molt bé.
I que dona una riquesa especial, vull dir, tots els territoris del món que tenen la llengua pròpia, vull dir, per mi tenen un valor afegit que altres pues, no tenen. Vull dir, vaig a les altres parts del món, parlar en anglès i majoritàriament t'entens en tota la gent. Però saber anar o vindre a Almenara i parlar valencià, xico, pues jo què sé, és una cosa diferent que te fa especial. no?
I, claro, te fa especial.
I si ho deixem estar, si ho deixa estar la nostra cadena pública, pues això, tot això s'acabarà s'acabarà perdent. I després és que jo sí que al principi recordo que hi anava molta denúncia veïnal, que hi anava, de fet nosaltres així traguerem el tema de Trascastell, del clavegram de Trascastell, que hi anava molt... S'escoltava a la gent. I ara s'ha caracteritzat molt per últimament per el folklore, no? per programes un poquet més de...
Que per això estan les cadenes locals, que també ho cobreixen, és dir, és que les festes locals també ens interessen, però que en cada posto n'hi ha com una... Estan les televisions Exacte. Locals que ho cobreixen, és dir, que també fan falta, aquestes televisions.
Sí, sí, claro, no, però ho has dit tu molt bé, i és que ese paper ja n'hi ha qui ho fa. Entonces, la cadena pública hauria de fer ese paper de més... de vigilància del govern i de periodisme en estat pur, de cadena pública en estat pur. Ensenyamos les festes, pues jo si vull voler les festes de la província de Castelló, pues vos escolteu vosaltres.
Per exemple. Ui, o claro, veiem TV4, o veiem... així és que les televisions locals cobreixen molt les festes i la gent li agrada seguir-la i és més, les cobreixen en valencià, també això t'ho tinc que dir.
Sí, sí, exacte. I això no lleva que no, que la nit de la crema no la faixes, que la mascleta no la faixes. Ningú està dient això, però aquesta programació més de folklore, més de reduir-nos a la terreta, no? que últimament hi ha molta gent que diu no digueu la terreta, digueu la terra, perquè la terreta és... No? Però el trasfondo pues jo ho arribo a entendre, encara que ho tenim molt interioritzat, però a Canal 9 anava a dir, però a punt cada vegada és més Canal 9 i cada vegada és més terreta, que terra, i al final això s'acaba notant.
Sí, és que com acabem sent els de Montlleó, malament anem, però vaja.
Exacte.
Per cert, avui què tenim de dinar en el cau?
Avui tenim de dinar un arrosser de gambons molt bo.
Que bo, que bo, que bo. Pues bueno, te deixem ahí, que suposo que tindràs molt bona companyia, i no sé, nosaltres en les dents llargues ens quedem així, pues bueno, un altre dia pot ser que disfrutem d'això. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, molt bon dia. So high my heart can't bear the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vilareal, calle Fueros de València 1525.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964 32 20 41. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pineta hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-322041. Así de claro, contra el pineta hasta la raíz, Rundup más Starane.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Es el turno de hablar con el miembro del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude, Juan Carlos Galindo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar, como siempre, aquí en Radio Villarreal.
Juan Carlos, cuéntanos, pues porque sabemos que, bueno, se abre una nueva oportunidad para la gente, una nueva organización, que se llama ABRE. Cuéntame en qué consiste. ¿Es una plataforma política, social? ¿En qué consiste?
Bueno, es una coalición de asociaciones que en mayor o menor medida hemos luchado durante mucho tiempo por proteger al denunciante, al alertador, a esa persona que tiene la valentía de denunciar que en su ayuntamiento, que en su sindicato, que en su empresa se está cometiendo un delito. Hay personas reconocidas, desgraciadamente, por lo mal que lo están pasando, como Ana Garrido, la que destapó el caso Gürtel, Roberto Macías, que destapó en un gran sindicato una red de facturas falsas tremendas, que recientemente, por desgracia, ha sido condenado por revelación de secretos, por denunciar casos de, un caso flagrante de corrupción. Y entonces, ¿por qué nace ABRE? Primero, ABRE es un grupo de asociaciones de la sociedad civil. En este caso, desde la Fundación Baltasar Garzón, pasando por Transparencia Internacional y ASEBLAC, la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales, el cual yo soy portavoz nacional y presidente en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. ¿Qué es lo que se busca? Es decirle a la Comisión de Codificación del Gobierno de España, en este caso dependiente del Ministerio de Justicia, que es la que va a transponer la Ley de Protección del Denunciante Europea, que nos ha dado 2 años para su transposición, decirle que la haga pública, porque cuando digo pública me refiero a que podamos intervenir en la creación de esa Ley Española de Protección al Denunciante, todas aquellas asociaciones que han venido luchando de una manera más o menos por igual por la defensa de la protección a estas personas que tienen la valentía de poner el grito en el cielo y de señalar con el dedo a pesar de perder su trabajo. Y como he dicho, Ana Garrido ha perdido su trabajo y está intentando sobrevivir a duras penas. Roberto Macías, por ponerte 2 ejemplos, hay muchos, pero ponerte 2 ejemplos, Roberto Macías todavía no es una condena firme, esperemos que el Supremo lo subsane, pero tiene una condena de 2 años de prisión por denunciar. Esto no puede ser. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es ayudar, en este caso, este compendio de asociaciones, esta coalición que se llama ABRE, es una coalición de asociaciones para ayudar a transponer a esta comisión de codificación, que en este caso habla de la transposición de la ley de protección al denunciante, como te he dicho, el Ministerio de Justicia, a ayudarle, primero porque sabemos un poquito de esto, porque lo estamos sufriendo, los canales de denuncia en las empresas, los planes de prevención del delito y, sobre todo, obviamente, una ley clara de que en España el denunciante se ha protegido, ¿no?
Claro, por supuesto. Es decir, si yo veo una irregularidad, ya sea en mi empresa privada o en mi empresa pública, yo podría contactar con ustedes, ¿no?
En este caso habría canales de denuncia, no con nosotros, no con la coalición. Abre, hombre, por supuesto, igual que con nosotros a nivel de la Agencia Valenciana Antifraude tiene un buzón de denuncias que es la única en España que ya existe la protección al denunciante. ¿Vale? Ya existe en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad, en Castellón, en Valencia y Alicante, cualquier persona que pueda denunciar un delito en una empresa que participe cualquier administración valenciana, bien sea local, autonómica o estatal, va a estar protegido solo por vivir en Valencia. Pero claro, ¿qué pasa si se marcha a vivir a Sevilla? Que allí ya no existe la protección al denunciante en Sevilla. Uh-huh. Entonces perdería esa calidad de estar protegido. Entonces esta ley nacional lo que viene a decir es que en todo el territorio español cualquier persona, viva donde viva y se cambie de domicilio las veces que quiera, va a estar protegido. Pero insisto, el tema de la coalición es una coalición únicamente que quiere poner el punto en la I para decir, oye, contar con la sociedad civil para la transposición de esa normativa. Y, por supuesto, una vez esa normativa esté traspuesta, lo que va a permitir es que, efectivamente, en todas las empresas de más de 50 empleados tengan un canal de denuncia totalmente anónimo y protegido para poner en conocimiento cualquier irregularidad e indicio o sospecha de que de la comisión un delito.
Sí, el derecho a este anonimato, ¿no? También provocaría a lo mejor un aumento de denuncias, ¿no?
No. En la Agencia Valenciana Antifraude tenemos la experiencia de estos 2 años y medio y no se ha aumentado el anonimato. Tengan en cuenta que no porque te ocultes vas a denunciar algo que sea mentira. Además, hay un sistema de discriminación. Tengan en cuenta que otros canales de denuncia serán gestionados por profesionales y, por ejemplo, en la Agencia Valenciana Antifraude hay un equipo de más de 50 personas que obviamente discrimina de una manera profesional aquella alerta verdadera de la que no tiene ningún sentido. Es decir, por mucho que yo ponga en un canal de denuncia, imagínese que Radio Villarreal trafica con hachís, voy a tener que dar algún indicio, alguna prueba para que esa denuncia salga hacia adelante. No sé si me estoy explicando.
No, sí.
Tampoco se trata. Entonces, créame cuando le digo que la gente tiene otras preocupaciones que poner denuncias falsas, ¿no? Y más como con la que está cayendo en estos momentos.
No, sí, además es eso que... Es lo que si ya corres riesgos denunciando de una manera veraz, pues de una manera que es mentira, todavía más, ¿no?
No, y de hecho está tipificado como delito aquella denuncia que tenga un no tenga rigor, ¿eh? Es decir, no se puede, la mala fe, que se llama, ¿no? siempre una denuncia de la mala fe está tipificada como infracción, inclusive pues dependiendo pudiera derivar en penas mayores, ¿no?
Por lo tanto, la asociación ABRE nace para proteger eso, al denunciante ante las denuncias y que no le repercuta ni en su trabajo ni en su vida personal.
Concretamente, la coalición ABRE nace únicamente, lo digo porque el matiz es importante, nace únicamente para que la comisión de codificación que va a tratar la transposición de la ley de protección al denunciante cuente con la sociedad civil. Únicamente esto. ABRE no va a tener ningún otro significado, ni político, ni nada parecido. Únicamente queremos advertirle de una manera más o menos racional al gobierno que cuente con nosotros, que cuente con la sociedad civil.
Perfecto. Juan Carlos Galindo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y contarnos, ¿no?, esta nueva iniciativa que seguro que será todo un éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe,
é um prego.
É uma ponta,
é um ponto.
É um pino,
pingando.
É uma cor,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Las cuatro.
Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara també per aclarir uns temes tenim a Rubén Ibáñez, portaveu d'Economia a les Corts del Partit Popular. Bon dia, Rubén.
Bon dia, què tal, com estem?
Jo sé que a vostès fa un any Puig els va dir que els aclariria el per què deixa quita que van fer en aquell moment a l'editorial de Premsa Ibèrica per a comprar el Grupo Zeta. Cal recordar que en el Grupo Zeta està Pexa, del qual el senyor Puig és accionista, no?
Sí, efectivament. Fa un any no a vosaltres, no al Grup Popular, sinó a vosaltres, als mitjans de comunicació, perquè el president només se ha dirigit d'aquest tema en el mitjans de comunicació, no en la seu parlamentària, que és la Casa de Tots els Valencians, i ens ha de donar la cara a un president de la Generalitat d'un tema pues que en absolut està clar i que al final pues, ha convertit el senyor Puig en un president sospechós, no? de no voler aclarir els temes. No? Lo cert és que a mesura que ha anat passant el temps s'han donat compte de que bueno, pues, apareixen més papers, que la pròpia IUF, que és l'entitat del Banc Públic, per dir-lo d'alguna forma, de la Generalitat Valenciana, pues, va autoritzar que durant el 16, el 17 i el 18 pues, se donaran dividendos als accionistes del grup quan l'empresa matriz de tot això pues, a la seva vegada estava en una situació absolutament delicada i en un informe de 2007 se diria que inclús possibilitat d'anar a liquidació, no? Pues no s'entén que una persona, una entitat a la que li tens que perdonar diners per un altre costat li autoritzes perquè repartisca dividendos, no? lo que és perjudicial, lògicament, per a la recuperació dels diners. No? Però, bueno, al final, el senyor Puig ha fet el que sols fer, no? Habitualment, que és amagar-se i no donar la cara en el Parlament.
En aquest cas, el que va fer l'Institut València de Finances va ser subscriure una operació per a la restauració de la deuda de 1,3 milions d'euros per a l'editorial de Premsa Ibèrica, com dit antes. Això, com bé vostè diu, no té massa sentit que després autoritzi un repartiment de dividendos, i però molt menys que el senyor Puig això no ho faci bo, és a dir, accepte aquest tipus d'operació.
Sí, bueno, fonamentalment, a veure, nosaltres el que li direm al senyor Puig és que doni la cara. Un president no pot ser accionista d'un mitjà de comunicació el que, a més, durant tot l'any està regant en diners públics, no? Perquè, òbviament, el 16, el 10 i el 18 s'ha pogut donar repartir dividendos entre altres qüestions, perquè el 16, el 10 i el 18 el senyor Puig ha multiplicat la inversió en subvencions a aquest mitjà de comunicació, no? I al final, pues, això no està gens clar. Vamos, jo ahir vas dir que si el senyor Puig, en comptar de tindre una P en l'apellido, pues, tinguera dos, segurament això seria un absolut escàndal, no? Però bueno, la realitat és que nosaltres l'únic que demanem és que vinga al Parlament i doni la cara i se someta pues, a les qüestions que nosaltres li preguntem i no sabem per què té por.
La quantitat que el senyor Puig ha rebut d'aquests dividendos, d'aquest repartiment de dividendos?
18.000 euros en els 3 anys.
És a dir, que és públic? Tot això és públic?
Bueno, és públic perquè apareix, claro, apareix en el certificat que ell té que ficar en la seva declaració de renda i de béns.
I el màxim dirigent de l'Institut Valencià de Finances?
Sí. Sí, no, el Màxim Institut, el Màxim Dirigent, lo que va declarar en el seu dia quan s'estava fent l'operació, que a més encara més crea confusió, és que el presidente me llamó para interesarse por la operación. Escolta, perquè un president se interesse per una operació de les mils que farà l'Institut de Finances, per què s'interessa? Home, claro, perquè era part d'aquesta operació, no? Lògicament, li afectava directament perquè era accionista.
Sí, en este cas, per això li preguntava jo, que el president Puig dona per bona aquesta operació quan ell, a banda de que pugui ser accionista, perquè mire, jo puc ser accionista d'una empresa i, sin embargo, considerar que no se deuen de repartir dividendos i moltíssim menys quan estan demanant una quita econòmica. I, sin embargo, ell ho dona com a bo, no?
Sí, sí, efectivament, ell ho dona absolutament com a bo. A veure, jo entenc que com a bo ho pot donar com a accionista, com a bo no ho pot donar com a president de la Generalitat.
Però ell cridava a l'Institut Valencià de Finances com a president de la Generalitat, no?
Home, claro, evidentment. Això és el que va declarar el director de l'Institut Valencià de Finances, que el president me llamó para interesarse por la operación. Yo, pues explique por qué el presidente se interesaba por la operación.
I a totes van rebre contestació?
No. Han demanat en innumerables ocasions la compareixença del president en seu parlamentària i, pues, lo que diem, fa un any que ell públicament va dir a tots els mitjans de comunicació: jo daré les explicacions quan me les pidan, pues se les hemos pedido en varias ocasiones y el presidente todavía está por venir a las Cortes. Pues esa es la respuesta que el presidente le da a todos los valencianos. Mientras tanto, pues bueno, 18.000 euros en dividendos que no están nada mal.
Una altra de les coses que vostè també deia o li apuntava al senyor Dalmau és que, perquè si posem els oients un poc en antecedents, el senyor Dalmau denunciava mitjans tuits, mitjançant les xarxes socials, la pressió que estava patint després d'aplicar la llei de la funció social de la vivenda. I vostè li dia que no és el lloc on denunciar-la. Per què? Considera que les xarxes socials no són lloc perquè els polítics exterioritzen els seus sentiments?
A veure, sí, evidentment ho pot fer el que vulgui i on vulgui, però quan ho és un càrrec públic i a més denuncia amenaces, el senyor Dalmau no és qualsevol. El senyor Dalmau és vicepresident de la Generalitat Valenciana, vicepresident de tots els valencians. I el senyor Dalmau diu que algú no identificat li està amenaçant. Escolte, quan a mi m'amenacen, no duden ni dos segons en anar-me al juzgat i denunciar-lo. Però el senyor Dalmau, no sé jo si per interès mediàtic o interès partidista o amor i per què, pues en comptes de fer això, pues fa un tuit. A veure, el senyor Dalmau, la seva gestió és assegut hasta la fecha ninguna, no? No se li coneix ninguna opció, se li coneix retallades. L'any passat va retallar 40 milions d'euros que tenia per a vivienda, el 100%, 40 milions no és que se va quedar algo en la partida, no, és que va retallar el 100% de la partida de vivienda. En plena pandèmia acaba de retallar 5 milions d'euros més de la vivienda i no se li coneix ninguna acció, i al final pues no sé si és que vol trobar ese protagonisme no en la gestió sinó en les xarxes socials, pues estarà molt bé, però veure, jo, si el senyor Dalmau ha rebut algun tipus d'amenaça de no se sap qui, pues lo que té que fer és anar i denunciar-lo al juzgat i deixar-se de qüestions, no? Jo crec que és major d'edat, té una responsabilitat, forma part d'un pressupost de 23.000 milions, que és el pressupost de la Generalitat Valenciana, i el que tindria que estar és lluint la gestió. El que passa que el senyor Dalmau no pot lluir gestió perquè l'únic que pot lluir són retallades hasta la fecha.
Mire, jo li dic, en el moment en què jo veig que ho ha publicat en un Twitter, pues jo el me poso en contacte en el seu gabinet de premsa per a que, si estava rebent aquestes amenaces, que ho fera públic, jo li brindava este mitjà de comunicació. Hasta el moment no tinc resposta, és dir, el mitjà de comunicació del que vostè està parlant i està parlant públicament, el senyor Dalmau de moment encara no ens ha dit res d'aquestes supostes amenaces o aquestes pressions que està rebent. Dit això, també hem sabut que el Partit Popular se planteja portar als tribunals constitucionals el dret de la vivienda de Dalmau, és a dir, el que se va aprovar en el ple del Consell.
Sí, a ver, ese decreto hay que pasar el día 15 en ple de así del Parlamento y ve per decret llei. Nosotros creemos que no es la forma adecuada de regular este dret de alguna forma, que no es un dret a la vivienda, es el dret al tanteo y al retracto, es decir, que si un particular ven una vivienda a un otro particular, la Generalitat Valenciana, gràcies a este decret, té la possibilitat de pujar per el mateix preu de la compra i poder-se quedar la vivienda a ells, ¿vale? En comptes de un particular. Bueno, nosaltres creem que el decret llei no és l'utensili procedimental correcte per quan el decret llei està fet exclusivament pa casos d'urgent necessitat, no? I no n'hi ha una urgent necessitat en este moment, més quan el senyor Dalmau té el parc públic pues buit i sense restaurar, no? I no li fa cas al parc públic i ara vol comprar vivendes de particulars. Pues no té molt de sentit, no? Nosaltres el que diem és, escolta, si això no se tramite per projecte de llei, que lo que significa és que tots els grups parlamentaris puguen ficar en esmenes, tinc en compte que ahir el mateix Partit Socialista va declarar que, home, el decret de Dalmau és muy mejorable,
sí, sí.
Muy mejorable, no mejorable, muy mejorable. Això vol dir que nosaltres volem que n'hi hagi una tramitació parlamentària en aportacions de tots. De lo contrari, si se du per mitjan d'este mecanisme legal, que és el decret llei, pues evidentment sí que estem pensant pues prendre mesures al constitucional, com ja va passar en la llei de la funció social de la vivenda, que ja el Tribunal Constitucional va tirar darrere una sèrie d'articles.
Pues bé, està Rubén Ibáñez, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarat aquestes qüestions que vostès debatissin en les Corts Valencianes i que estarem pendents de quina evolució té en aquest tema.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i perdonar pues, el vostre mitjà a tots els que vulguin opinar i aclarir conceptes que jo crec que importen a la ciutadania. Moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Madova, Madova, sí, Madova, todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo algo.
María, te conté una anécdota per graciosa, perquè què no farà un pare per una filla, no? Resulta que Celia ha compartit en Twitter una foto y además concretamente Lligisc, comparto una foto que como puso su padre en el salón para que tuviera suerte durante los exámenes para entrar a la universidad en España. Y yo vos explique, ¿no?, más o menos cómo está posat això. Bueno, pues en l'entraeta, allò que tenim l'entraeta i un cristal, que tenim una còmoda, ¿no?, pues posa la foto de la filla, ¿vale?, i posa dos ciris encesos i un ram, i que mira com està el ram posat, que hi ha una contestació a Celia que li diu: "Ha encargat un ramo de flores con una banda de las que se pone en las coronas de los funerales?" Es decir, un ram en el que posa el nom de la filla, ¿vale?, els dos iris i la foto. Clar, allò pareix que ixa criatura, en vez de voler entrar a la universitat, és que s'haga faltat, ¿no?
No, sí, però la veritat és el que estàvem comentant abans, no? I aquests cerimonials que es fan abans d'un examen de "mamà, enciéndeme la vela". Això me recorda en tots els exàmens. "Mamà, enciéndeme la vela".
Però, a més, tu dona compte, de colp li entra un... allò de "Nostre Senyor, per favor, ajuda'm", i de colp creuen ixe Nostre Senyor que diuen que si se dubta o no se dubte. I a més, tu dona compte, n'hi ha un altre que li diu: "Te habrás quedado muerta al verlo". Claro, perquè haurà entrat esta xiqueta i haurà dit: "Però papa, què me passa?"
Home, és que lo de la corona amb el nom, és, això ja
i com és no se veu bé el escrit, com no se veu bé l'escrit, i hi ha una altra cosa que li posa: "I les flores? Què hi ha en el escrito?" Entonces, és bueno, una situació que és una situació, pues, això, un poc còmica, no, dels pares, perquè què no farà, que és el que deia jo, que què no farà un pare per una filla.
La veritat és que això, no, en els moments dels exàmens i sobretot els fills, per a que passen nervis i calmar-los i tot, hi ha un... tot un ritual, no?, que és meravellós, sobretot també per part dels pares, perquè és dir: "Jo en què li puc ajudar?" Pues vaig a fer-li així, no?, tota una cerimònia per a la meva filla, a veure si l'inspira i arriba, no? És una manera també d'ajudar, Susana.
I tant, i tant. I a més, si poguem, les mares, suposo que els pares també, jo parlo perquè sóc mare, aniríem a fer aquest examen, no?
Sí.
I diríem: "Pobreta, meu, quan ha patit". Però lo d'esta xica és que va ser molt curiós, perquè va entrar i se va trobar allò i va dir: "Oh, si és que els han comunicat algo i jo no m'he enterat i estan fent el meu velatori". Bueno, i ha sigut allò. També hi ha algo que... bueno, que me llama la atención y que también está hablando mucho, y es de Sofía Suez Jiménez, que revoluciona Ibiza en las seues vacaciones.
No tengo nada que decir al respecto.
¿Esto es ahora entre en la selectividad? Bueno, en fin, sí, ¿ah, supose sí? Que sí, va, no sé qué...
escolta, que se han presentat Rafa Mora i Kiko Jiménez a selectividad, y el otro día vaig entrar a ma casa y mamá estaba bien, sálvame, y le vas a decir: "Mamá, que dur Rafa Mora en el cap", no? Perquè era algo estrany, però com sempre els disfracen i tot això. Diu: "No, no, és un barret perquè s'ha tret la selectivitat". I se veu que ara mateix Kiko Jiménez no, que no seria Suso en la 3, que s'han tret els dos la selectivitat ara, o sigui que...
També per lo que fa el que està passant sobre el que parlem de Bolsonaro, que estava contagiat, denuncien que després d'anunciar que està contagiat s'ha llevat la mascareta.
És sorprenent. Tu te recordes de Boris Johnson al principi, que deia: pues, tots s'estendran que infectar al final, no? S'infectaran i avant, no? Però, clar, quan tu patisses en la teua pròpia carn, Boris Johnson, que va estar tan malet, ara... és com un poquet el karma, no?, a Bolsonaro, i ses imatges d'ell agafant la mà a tot el món i que seguisca sense donar-li importància després de totes les morts que estan havent al Brasil, a mi em pareix... no me pareix exemplar.
Clar, a més, com a dirigent, ell és el que tot el món mira en este moment. I clar, el president de l'Associació Brasileña de la Premsa, Paulo Jerónimo de Sousa, va criticar que el mandatari trencarà l'aïllament i recomanar per als metges i obligat, a més, i va rebre periodistes de mitjans de comunicació. Vaja, no és... I tu dona compte. O sigui, estàs cobrint... Tu imagina't, col·loca't en esta situació. Tu tens que cobrir el president del govern i te criden. I el president del govern està infectat. I és que tu vas o te quedes sempre en casa. I tu ho saps, no, Maria?
Sí, m'ho puc imaginar. I damunt, això és perillós no sols per a ell, sinó per a tot el món que va al seu voltant.
Però dona compte, tu t'has d'anar a cobrir, saps que està infectat, i damunt quan entres lleva la mascarilla, i tu estàs allí. I a més, t'has d'aguantar el tirón. Per lo tant, jo pensé que també esta professió mereix un aplauso, no?
Sí, per supost, vaja.
A més, hem sigut, per això Margarita Robles ui diu que no, que els insults no estan justificats, per a, que no, que els periodistes no tenen que tindre llibertat, i el que ens deia Pablo Iglesias, que no, que el periodisme és l'oxigen de la democràcia i que s'ha de respectar, i per lo tant, lo de que són rates d'alcantarilla i tot això, pues no, un poquet de respecte, perquè de veres aguantem moltes vegades i molt, que jo estic parlant, però tu estàs sentint-me en el cap, s'aguanta?
Sí, moltes voltes sí, sí que s'aguanten, no?
Este matí me comentaves un polític d'ací local, que avui en dia té un càrrec públic, ell és llicenciat en periodisme, no? Uh-huh. I tu me comentaves com t'ha fet sentir incòmoda a voltes, perquè ell no era llicenciat, era el superllicenciat, no?
Sí, i hi ha voltes que a nivell polític, quan ells són periodistes, no, com te fan sentir com molt menudeta, i sobretot quan es comences en esta professió, perquè, òbviament, no tots naixem sabent de tot, no? Uh-huh. I tu te tens que començar a curtir i fer les teues coses. I en volta de fer les coses fàcils a la gent, si le pots ficar la cameta, millor que millor, no? És una professió molt difícil, la gent no ho sap, eh? Les coses que moltes voltes tenim que aguantar els periodistes en el tu a tu, en polítics i càrrecs.
Uh-huh.
Lo millor és tindre sempre que no sentisques que els polítics estan per damunt, que són un mes, no?
I a més tenim tota... Tot el dret és mitjans de comunicació d'exposar quan fan les coses bé, però sobretot quan les fan malament, per fer-los reflexionar. Però ja no tenim que plorar més, ara què anem a sentir, què anem a...
Bé, com estem tot el dia, que diran els nostres oients que pareix que estem al Brasil, pues seguim amb el Brasil. Al 2014, esta cançó de Carlinhos Brown, que era Maria Caipirinha, la ballàvem a totes hores.
Sí, lo del currucucucú, com ho ha dit.
És que tu busques esta cançó,
sí, sí.
I no fiquen el nom de Maria Caipirinha. La gent el busca per te. O sea, tu vas a buscar-la i ja tens com el te. No?
Pues en esta cançó tan animada els deixem en el nostre company Maria, moltes gràcies per haver estat així nosaltres fent-los passar este bon rato, i demà
més millor.
Sí, demà tenim a més un munt de novetats, no us ho diem encara, perquè allò de estos secretillos que tenim per a que demà sàpien vostès. Ah, això. A tots vostès, moltes gràcies, a tots vosaltres per haver estat ahí. Els deixem les dos en punt, el nostre company Javi Mata.
Vale.
Samba da Bahía. Samba da Bahía. Samba da Bahía.